Atlas Subversiu.
És l'hora d'obrir l'Atlas Subversiu. Cada diumenge coneixem altres llocs del món sense sortir de l'estudi des d'una perspectiva diferent. I aquesta setmana anem a... Eslovènia. I anem cap allà perquè avui s'hi celebren eleccions parlamentàries anticipades després de la dimissió del primer ministre Miro Cerar. Per quin motiu? El Tribunal Suprem d'Eslovènia va anul·lar un referèndum en què un 53% dels votants va votar sí a un polèmic projecte ferroviari. Què ens explicarà el Dalmases a la seva postal des d'aquesta república formada el 1991?
La postal. Antoni Dalmases.
Bon dia, amics del suplement. Aquesta setmana us escric des d'un indret que em feia molta il·lusió visitar i que no m'està decebent gens. Sóc a Eslovènia, un país petit i deliciós, amb menys superfície i menys habitants que el nostre, que diria que està tocat per la mà dels déus, perquè ho té tot. Paisatges d'una verdor bellíssima, llacs entre els Alps impressionants, amb la meitat de territori cobert de boscos, un port a Koper per als escassos 45 quilòmetres de costa de què disposen i una gent que somriu amable perquè té motius per ser feliç i una història recent modèlica. A part, és clar, del benestar econòmic que, desafiant els mals averanys d'ençà la independència, no ha fet més que augmentar. Només dient que el deute públic es reduirà d'un 80 al 70% aquest any, ja queda clar que la taxa d'atur és molt baixa i que, per tant, tothom fa la seva vida sense gaires entrebancs. Aquí tot és al seu lloc. La vaca, el xai, el campanar punxegut del poblet, els núvols que passen i les flors que voregen els camins. Tot és tan endreçat que fins voten sense problemes, perquè el primer ministre ha dimitit en veure que s'ha dubtat de les seves propostes. El que dic, un país insòlid on la gent viu i deixa viure. Passo aquest diumenge a la capital, Ljubljana, una ciutat d'uns 265.000 habitants, neta, petita, agradable i a l'abast del passejant. Al centre, dalt d'un turó on es pot pujar en funicular, hi ha el castell que vetlla per l'Urbs des del segle XII. Me'l miro des de la plaça Preseren, la més famosa i concorreguda, que té al mig una estàtua del poeta Franz Preseren. Vaig fins al Pont dels Dracs, una obra d'art nouveau amb quatre dracs divertits, el drac és el símbol de la ciutat, donant la benvinguda als vianants. Pels carrers del casc antic, ressegueixo alguns edificis notables, com la casa Burnik, feta a principis del segle XX per l'arquitecte Plesnik, amb l'estil nacional eslové, que recorda, vagament, la decoració gaudiniana, però més racional. Passo per davant de l'Ajuntament Gòtic del segle XV i m'aturo a la barroca Font dels Tres Rius, del segle XVIII. No, aquesta ciutat és una exposició d'art i de bellesa, un compendi de cultura que acompanya la placidesa del visitant. M'aturo ara a prendre una cervesa del país, bona i intensa, i pregunto per què no puc contenir la meva innata xafarderia, com s'ho han fet per construir aquest país tan agradable i humà. També tenim les nostres cosetes, és clar. Em diu un home que fuma una pipa olorosa a la taula del costat. Quin és el secret d'haver fet una declaració unilateral d'independència i sortir-se'n, sent el 8% de la població de l'antiga Iugoslàvia, a qui aportava el 23% del PIB? Li pregunto impacient. Fàcil. El 87% de la població som eslovens i vam votar sí el 95% del cens. Ah, i vam plantar cara als tancs amb els nostres soldats i la gent al carrer. 10 dies de guerra, 18 morts i 182 ferits, aquest va ser el preu. Escolto atent la lliçó i al final m'aconsella desemboirar-me amb un passeig per la riba del riu Ljubljanka, que traça una corba amable vorejant el castell que està allà dalt. Camino tot passant pels ponts i aturant-me a veure i escoltar els artistes de carrer que distreuen els nombrosos visitants. Tindré poc temps per veure bé la ciutat avui. Ljubljana és una ciutat per passejar-se sense mirar el rellotge, gaudint de l'ambient i de la tranquil·litat de les places i carrers plens de vida, d'una vida que s'han guanyat a pols i que ara poden mostrar al món perquè ha estat la victòria de la llibertat. Una llibertat que els envejo i que desitjo. I és amb aquest desig intens de llibertat que saludo la meva bona gent de Catalunya amb qui comparteixo l'afany.
Gràcies, Dalmases, per aquest retrat. L'actual Eslovènia es va formar el 25 de juny de 1991, després d'independitzar-se de Iugoslàvia. Situada a l'Europa central, té uns 2 milions d'habitants i des del 2004 forma part de la Unió Europea. El passat comunista encara ressona a la República Eslovena, que l'any 1990 va votar amb un 90% del suport convertir-se en estat. Eslovènia, entre els Alps i la Mediterrània, podria ser l'escenari de moltes pel·lícules.
Escenaris de pel·lícula.
Eslovènia, Bòsnia-Herzegovina, Croàcia, Macedònia, Montenegro i Sèrbia són els noms de les repúbliques menors que des del final de la Segona Guerra Mundial i fins l'any 1992 van ser conegudes amb el nom de Iugoslàvia.
Albert Biorlegui.
Possiblement aquest desaparegut país sigui el millor exemple que el concepte de nacionalitat no ve marcat per les fronteres, sinó també, i no només necessàriament, per la llengua, la cultura o per una identitat. A motiu de les eleccions parlamentàries anticipades ens hi acostarem i ho farem, com sempre, amb tres pel·lícules i una cançó.
Ta zelena dežela me prevzame, ko vozim po cesti do Ljubljane. Tu imam ljubiza, tukaj sem doma.
A partir del moment en què Eslovènia pertany a Iugoslàvia, podem dir que no existeix com a tal fins després de la Primera Guerra Mundial, quan la derrota dels imperis centrals van permetre unir diversos territoris. La dinastia sèrbia, Karađorđević, va regnar un parell de dècades fins que l'abril de 1941 Hitler va bombardejar Belgrad, la capital. Els fets van ser tractats parcialment l'any 1969 amb el film La batalla del riu Neretva, que va dirigir Veljko Bulagić amb en Yul Brynner de protagonista, i on s'explicaven els esforços dels partisans iugoslaus per derrotar l'exèrcit nazi a la batalla que donava nom al títol de la pel·lícula.
Enero 1943. La amenaza aliada al dominio de Hitler sobre Europa está aumentando. Yugoslavia está arrasada por una guerra salvaje que dura 2 años sobre un terreno ideal para la guerra de guerrillas.
A l'acabar la Segona Guerra Mundial, el país, integrat en el que es va anomenar la República Federativa Socialista de Iugoslàvia, seria dirigit per Josip Broz, més conegut com el Mariscal Tito, un polític i militar que va estar al poder fins a la seva mort, l'any 1991. El seu període seria un dels episodis tractats a Underground, un film que es mou entre el drama i la comèdia i que va dirigir el serbi Emir Kusturica l'any 1995. Va guanyar la Palma d'Or de Cannes.
Drugari se i drugovi, pripala mi je velika čast da otvorim moj prekrasni dom kulture i da otkrijem spomenik narodnog heroja Petra Popare Zrnog.
L'actual Eslovènia es va formar el 25 de juny de 1991 a l'independitzar-se de Iugoslàvia i després d'un conflicte armat relativament curt anomenat la Guerra dels 10 Dies. Essent el país més desenvolupat de tota la federació, el 2004 es va adherir a la Unió Europea. El 2007 va integrar l'euro com la seva moneda pròpia i el 2009 presidia la Unió Europea, just en el moment en què s'ambienta Slovenian Girl, film dirigit per Damjan Kozoli el 2008 i present a un munt de festivals de cinema.
Quan som mila 19 lit, som šla u Ljubljano studirat angliščina.
Encara que les fronteres actuals del país són relativament modernes, Eslovènia és un país de gran tradició cultural. Entre els seus músics ben destacats hi figura Jakubus Galius, compositor que va viure entre el 1550 i el 1591 i de la qual aquí tenim una bellíssima peça, el seu Opus Musicium.
Impecable, com sempre, Biorlegui. Artur Ramon, bon dia.
Bon dia, Guillem.
Com estàs?
Doncs mira, despertant-me.
Encara?
Una miqueta.
Va, amb l'Artur ens dediquem a obrir museus pel món, ja en tenim una bona col·lecció, de fet, i avui hem decidit viatjar fins a Eslovènia, perquè s'hi fan eleccions parlamentàries anticipades. El passat mes de març va dimitir el primer ministre Miro Cerar.
Spoštovane državljanke in državljani, danes se je prelila kaplja čez rob.
Ho has entès, oi, Artur, que aquí està dimitint, explica el perquè, el projecte ferroviari...
No entenc res, però el trobo molt bonic, aquesta llengua.
Sí, és maca.
Molt.
Va, aprofitant que avui es fan eleccions a Eslovènia, amb l'Artur hi obrirem un museu i descobrirem 3 obres d'art eslovenes. Per cert, hi has estat mai, Artur, a Eslovènia?
Mai.
No?
M'agradaria molt.
Mira, jo sí. Ahir parlàvem de Nova York, doncs a Eslovènia sí que hi està.
I què tal?
Petit.
Petit.
Petit però bonic.
Veus? Els països petits però bonics són els que més m'agraden.
Sí. Coneixes gaires autors per això d'Eslovènia?
No, no, no. A mi una de les coses també que més m'agraden d'aquesta secció és que vaig aprenent a mesura que l'anem fent, perquè artistes eslovens no en coneixia cap fins que m'hi he posat.
Doncs va, comencem a obrir aquest museu imaginari a Eslovènia.
Oh, my way, here it comes, the big parade.
I comencem amb una pintura que es titula Estiu, on hi veiem una dona asseguda en un jardí envoltada de quatre nens que podrien ser els seus fills.
Sí, sí, són els seus fills.
Molt verd, hi veig aquí al voltant.
Molt, molt. És una pintura molt bonica. És una pintura molt bonica d'aquest artista que no coneixia, que es diu Ivana Kobilka, que va néixer el 1861 i va morir el 1926. Per tant, agafa tot el moviment realista i impressionista.
Sembla una pintura gairebé, això.
Sí, és una...
Ai, una pintura, una fotografia.
Una fotografia. És una pintura molt realista. Aquesta pintora va néixer a Eslovènia, però va viure i treballar a Viena, a Sarajevo, a Berlín, a París, a Múnich, és a dir, era molt bastant cosmopolita, i va formar part de la Societat Nacional de Belles Arts de París. És a dir, que ella, d'alguna manera, la seva formació, com tants artistes que hem anat veient al llarg de la temporada, es forma a París i coneix el realisme a través, doncs, de Courbet i després també a l'inici de l'impressionisme, que els adapta en aquesta pintura, que és una metàfora, doncs, dels plaers de la vida i, en aquest cas, doncs,
de la bona vida, de la bona família.
I de l'estiu, no? És una imatge que la trobo excel·lent amb aquesta dona que està aquí amb un pati de frondosa vegetació jugant amb els seus fills. És una imatge idíl·lica. És aquella imatge que tothom associa a la felicitat. I l'estiu és la felicitat.
Sí, a les vacances, a que el temps passi. Que
el
no passa
temps
res.
Passa sense obligacions i aquest també, doncs, és un dia assolellat i a més jo trobo que és una pintura, avui aquest tipus de pintura està molt, molt poc valorada perquè se la considera retrògrada o inclús pot algú dir kitsch o pompier. A mi això m'és igual perquè l'art és art i pot agradar tant aquesta pintura realista com l'obra més d'avantguarda.
I en el seu moment se la reconeixia Ivana Kobilka a Eslovènia?
Doncs mira, és una de les pintores més reconegudes a Eslovena. És, diguéssim, clar, nosaltres no podríem fer un paral·lelisme perquè no tenim pintores massa conegudes, però perquè tinguis un exemple clar, és la Lluïsa Vidal eslovena, que és aquesta pintora tan bona de l'impressionisme català o del moment del cavall a cavall de 1900, que fa poc el Museu Nacional d'Art de Catalunya li va dedicar una retrospectiva.
I que ho celebrem,
perquè a més, i això és un homenatge que li fem des d'aquí a la Mercè, dones pintores, no n'hi ha tantes.
I avui n'hem portat.
I n'hem portat i s'han de reivindicar sempre.
Per cert, on està exposada aquesta pintura d'Ivana Kobilka?
Doncs mira, està en el Museu de Ludviana, que és un dels museus més bonics d'Eslovènia i que té pintura realista d'aquesta època i pintura, diguéssim, d'aquest moment que reivindiquen sobretot els seus autors.
Doncs va, estem obrint amb l'Artur Ramon un museu imaginari a Eslovènia. Tenim la primera pintura i és moment de conèixer la segona. I en aquesta segona pintura també hi veiem una noia. Concretament sí. És el retrat d'una noia jove amb un paisatge rural al fons. I què està fent, Artur, aquesta noia?
Doncs mira, jo això m'ho he preguntat i crec que està llegint.
Ho sembla, eh?
Sembla que està llegint.
Està com concentrada mirant avall.
Està mirant... és una imatge molt hieràtica, molt escultòrica. Aquesta és una nena quasi noia, és a dir... Una nena,
14 anys,
sí,
no?
Sí, estan a la pubertat. I porta, doncs, aquest barret... diguéssim, que l'associem també a les zones rurals, amb aquest paisatge de fons, aquest taló de fons, un vestit molt bonic, blanc, amb motius florals vermells, però fixa't que ja és una tècnica diferent
i tant
a la que abans vèiem d'Ivana Kobilka. Aquesta és una pintura de Matijma Jama, que és bastant contemporani.
Com es diu l'autor?
Matijma Jama, no sé si ho pronuncio bé,
però
mira, fixa't, és nascut el 1872 i mor l'any 47, per tant hi ha una diferència de 10 anys amb la pintura anterior, però sí que hi ha una diferència d'estil, perquè aquí ja tenim una pintura ja postimpressionista, és a dir, aquí ja l'associaria amb el que és el moviment Naví francès de Vuillard, de Bonnard, que és aquesta pintura que ja ha passat pel filtre de l'impressionisme, que és més d'ataca, que busca els valors lumínics, els valors més formals i no tan realista com la que veiem abans.
I la composició també és una mica diferent, bastant. De fet, la noia està gairebé enquadrada, no té gairebé ni aire per dalt ni per baix.
Exacte. Està pensant com en una escultura que podria ser... Darrere aquesta imatge, saps què hi veig? L'Anunciació.
L'Anunciació?
Sí, que és el tema de l'Anunciació, a mi em fascina. És un dels temes més bonics de la història.
I per què l'hi veus aquí?
Mira, què passa a l'Anunciació? Apareix l'àngel i l'àngel, portant el missatge de Déu a través de la paraula fecunda
a la Verge.
A la Verge. Sí, és una cosa preciosa, perquè aquí no hi ha contactes físics de cap mena, és una cosa totalment espiritual. I què està fent la Verge mentre passa això? Estava llegint.
Pensava que cosia.
No, sempre llegeix. Està sempre amb un llibre. I aquesta noia està aquí llegint. Sembla que hagi d'aparèixer. Sembla que hagi d'haver una revelació i apareixi l'àngel i li porti aquesta bona nova de que tindrà un fill.
I escolta, Matija Jama, que és l'autor que no sabem exactament com es pronuncia,
sí,
internacionalment és conegut o reconegut?
No massa. Està dins de l'impressionisme eslové, treballa a Ljubljana tota la vida, també passa unes temporades a Zagreb, estudia dret a Múnich, és un il·lustrador, també el trobem a Croàcia, Alemanya, Holanda, i va il·lustrar alguns llibres importants, sobretot la primera edició de Ivan Kankar, que és un dels autors importants eslovens, i es va dedicar al paisatge, a la natura morta, i va treballar en pintura i en aquarel·la. Però no és reconegut internacionalment, perquè la pintura eslovena, jo crec que encara li manca una gran exposició, com un dia parlàvem de la pintura danesa, des de que s'han fet exposicions, a Europa, s'ha vist que és importantíssima, però la pintura eslovena li falta, com li passa a la catalana, un reconeixement internacional.
Doncs avui li estem fent el reconeixement a la pintura eslovena i acabem amb l'última obra. I avui sembla que això va de dones perquè és un altre retrat d'una dona, d'una noia, però en aquest cas podríem dir que la classe social comparada amb la de la primera, que era de bona família, és diferent ara.
Totalment. I l'època també. Aquest és un retrat dels anys 20, és un retrat que està ja dins del que seria l'Art Deco, d'un artista que es diu Benno Pilon, que és interessantíssim, i el quadre es titula Manja, que deu ser, és el nom de la retratada, i fixa't que és bonica aquesta noia, que té aquest front com de còdol tan bonic, a mi té una bellesa fràgil i molt sensual, molt bonica.
És una noia asseguda en una cadira, sí, en un entorn gairebé no hi ha res, ja només una paret de color, un color blavós grisós, sí, i la veiem que es toca l'espatlla com baixant-se, sí, una mica la,
és un,
no,
el vestit. És un quadre molt bonic, a mi m'agrada molt, i després he anat descobrint aquest autor que no coneixia, que neix a Agdovshchina, que no sabia on té, Agdovshchina, està a la província austrohúngara d'Eslovènia, entre Goritzga i Gradiczga, i va estar a l'exèrcit durant la Primera Guerra Mundial, va ser capturat pels russos, té una autobiografia que em vull comprar, que es diu amb eslovès Narrobu, que és on the edge, és a dir, a la frontera, i l'any 1919 comença a treballar bàsicament amb aquest tipus de quadres, entre els anys 20 i 30, i després es va fer molt famós a París com a fotògraf. Molt famós, és a dir, va fotografiar grans pintors.
De fet, deu ajudar, no?, ser pintor a l'hora de fer fotografies.
Jo crec que hi ha una connexió, sobretot a aquesta època, molt important. A mi em recorda un fotògraf molt bo que va passar per Catalunya, que es deia Otto Lloyd, que es va casar després amb Olga Sakharov, i que també era pintor i era fotògraf. I, a més, era, si no recordo malament, nebot d'Oscar Wilde. I aquest he vist fotos seves, per exemple les que li fa a De Quirico, hi ha un autorretrat fumant amb pipa, és a dir, que ahir que parlàvem del tabac,
sí.
I és un artista, un fotògraf i pintor molt interessant, que li vull anar seguint el rastre perquè no el coneixia de res, i després trobo que té un nom molt artístic,
Benno Pilon, que potser no es pronuncia així tampoc, eh?
No, segurament no, eh? Nosaltres, clar, l'eslovenc ara no el dominem.
I escolta'm, això és un retrat. Saps si la majoria de les seves obres són retrats o té composicions molt diferents?
Mira, ella es va especialitzar molt en el retrat, tant en fotografia com en pintura. I aquests retrats, hi ha alguns que són inclús ratllen el que s'anomena naïf, és a dir, és aquest estil que sembla fet per nens, però que és un estil com molt innocent, molt espiritual, i molt característic d'aquestes èpoques, dels anys 20 i 30. A mi m'agrada molt i el anirem seguint.
Doncs, Artur, hem conegut tres obres, tres autors, una autora també, sí. Eslovens, hem obert aquest museu imaginari i hem d'anar acabant ja.
Molt bé, doncs continuem la setmana
que ve. Exacte, fins dissabte, vagi bé.
Adéu.